Hola a tothom, benvinguts i benvingudes en aquest espai de la por com a camí. Tornem a ser-hi una vegada més. Avui ens acompanya i està entre nosaltres el doctor Francesc Torralba. Bona tarda, Francesc,
Bona
com
tarda.
estàs?
Doncs bé, afortunadament després de l'estiu, molt millor que abans, perquè hem pogut descansar, hem pogut llegir, hem pogut fer esport i vens com regenerat.
Me n'alegro. Us presento al doctor Francesc Torralba, encara que molts i moltes de vosaltres el coneixereu moltíssim. És doctor en filosofia, teologia, pedagogia, història i arqueologia i arts cristianes. És doctor honoris causa per la Universitat Juárez Autònoma de Tabasco, a Mèxic, des d'aquest any 2025, catedràtic acreditat des de fa anys a la Universitat Ramon Llull, i alterna la seva activitat docent doncs, amb l'escriptura i divulgació, autor amb moltíssims articles, més de 2.000 he vist i més de 100 llibres. I de tota aquesta obra, a mi, Francesc, n'hi ha una, n'hi ha diverses, però he de dir que n'hi ha una que em té una mica el cor robat, que és aquesta sobre la que conversarem avui, si a tu et sembla bé, que és la que parles del sentit de la vida, no? I ara que estem, no? Com comentaves, després de l'estiu, és un moment de parèntesi, és un moment que potser ens pot permetre parar i pensar i connectar. Em semblava, doncs, adient poder-ne parlar. No sé si et semblaria bé començar a comentar què és el sentit de la vida, com podem definir el sentit de la vida?
Sí. Mira, és la pregunta filosòfica per definició. Albert Camus ho diu en el mite de Sísif. Diu, filosofar és respondre a la pregunta per què no m'he de suïcidar. O dit d'una altra manera, trobar un sentit a la vida, un propòsit, una raó, una motivació. I per tant és una de les qüestions decisives, no? I realment, a aquesta pregunta no hi ha una única resposta. El que hi ha és un ventall de respostes, no? Però el que és evident és que quan la persona té un sentit, una motivació, un propòsit, és com si tingués un motor. Sap per a què viu, sap per què treballa, sap per què està disposada a cansar-se i entregar el seu talent, i per tant hi ha un motor en la seva vida, no? El problema és quan un arriba a la percepció que res no té sentit, que res no té valor, que res empeny a viure. Llavors parlem de que hi ha una buidor, una profunda crisi de sentit, i d'això en diem el nihilisme, no? Però la pregunta pel sentit és nuclear. És a dir, tot filòsof, és igual si és d'una tendència o l'altra, aquesta pregunta se la fa. Per què hem vingut al món? Quin és el motiu i allò que omple la vida humana de sentit? I aquí hi ha una enorme diversitat de respostes. En aquest llibre que tu cites, que vaig fer justament abans de fer 40 anys, aquest llibre és de l'any 2007, jo vaig néixer el 15 de maig de 1967, i sembla que a la meitat de la vida, que mai sabem quan és la meitat, però ens fem aquesta pregunta, no? Per a què vivim, per a què treballem, per a què estem disposats a lluitar, i jo allà intento explicar quina és la forma de donar sentit a la vida que jo en aquell moment tenia, quan ho vaig escriure, que tenia 39 anys, ja en tinc 58. Han passat quasi 20 anys d'aquell llibre.
I la vida que portem, això va d'alguna forma, no? I la vida que vivim va moldejant aquest sentit de la vida, segurament aquest sentit de la vida va evolucionant al llarg dels anys. Però diguéssim que tampoc ens ajuda massa la vida que portem a fer-nos, no? Aquesta pregunta, perquè tenim una mena de rutina i inèrcia que ens atrapa.
Home, tot ens incita a no pensar. Ens incita tot a no pensar. Córrer, consumir objectes, consumir informació, anar d'un chat a un altre, d'un WhatsApp a un altre, d'una pàgina a una altra, però tot ens estimula a no pensar i menys a fer-nos preguntes fonamentals, no? De fet, quan tu introdueixes aquesta pregunta en una conversa, en una sobretaula, en una tertúlia, et diuen no et posis transcendent, tu. No et posis estupendo. Més val que tractem temes més efímers. Què faràs aquest cap de setmana? On anem a sopar? Has vist aquesta pel·lícula? No t'has assabentat de l'últim amor de Lamine Yamal, no? És a dir, més aviat tendim a la fuga d'aquestes preguntes perquè són molt inquietants, no? Però jo crec que el filòsof ha de posar aquestes preguntes en el centre de l'àgora i ha d'intentar, naturalment, il·luminar-les, no? Però d'entrada hi ha una fuga o una tendència a l'escapada. I no només aquesta pregunta, la pregunta de si som lliures, de què és realment la felicitat, què podem esperar després de la mort, si existeix Déu o estem sols. Hi ha una sèrie de preguntes que tendim a evitar, sobretot perquè estem en entorns que ens inciten a un altre tipus de qüestions molt més pragmàtiques, molt més immediates, molt més utilitàries, no? Llavors la pregunta pel sentit a vegades aflora quan un està greument malalt, quan se li mor un ésser estimat, quan ha experimentat un fracàs enorme, quan ha experimentat la soledat, per exemple, en temps de vacances, quan un trenca les rutines i la vida mecànica, es fa aquesta pregunta. Quin sentit té seguir treballant en aquesta empresa? Quin sentit té que tu i jo, imagina't una parella, seguim estant junts, quan ja fa temps que no parlem de res, no? O quin sentit té viure en aquesta ciutat on m'ofego cada dia, no? Si quan un fa un parèntesi, i les vacances molt sovint són un parèntesi, aquesta pregunta aflora amb molta força. O quan està sol, o quan camina, o quan neda, o quan corre pel bosc, o quan senzillament està meditant sol al capvespre en una platja, no? Es fa aquestes preguntes.
I a mi també m'ha passat, no?, que amb determinades converses a vegades surten preguntes d'aquest tipus i hi ha aquí diverses persones, m'ha passat diverses vegades, que et comenten: és que si em començo a preguntar per això, saps?, encara em sentiré pitjor, sento que encara em complico la vida. És millor, prefereixo no pensar-hi.
Sí, clar, clar, clar. És una por a la pregunta i una por a la resposta, no? És com aquell que fa el camí de Santiago sol cada dia 30 quilòmetres, reflexiona sobre si té sentit la seva vida, la seva parella, el seu treball, i arriba a la conclusió que no. Seguirà vivint d'aquesta manera? O tindrà el valor, l'audàcia de fer una esmena a la totalitat, de reinventar-se i de transformar la seva vida, no? Per tant, és perillosa aquesta pregunta. No ens estem preguntant una pregunta convencional, no? Quina és la capital d'Osona? Quina és la capital del Bages? Escolta, aquestes preguntes no ens fan cap por. Totes les respostes a aquestes preguntes estan a Google, on ens les dona la intel·ligència artificial, no? O però què és allò que dona sentit a la vida? Aquestes preguntes sí que ens inquieten, perquè igual me n'adono que la meva vida no té sentit, és buida. De fet, és un fàstic, no m'omple gens, però no tinc ni el valor, ni l'audàcia, ni l'energia de canviar-ho. Això també passa, Esther. Això també passa.
La por de mirar de cara la pròpia vida i mirar-se de cara a un mateix, no? Tenim molta més facilitat a vegades per mirar i opinar la vida dels altres, i sobre aquesta donar molts consells.
Això és el pa de cada dia, és el que jo en dic el consum de vides alienes, no? És el pa de cada dia, no? Parlar de les vides dels altres, famosos, artistes, polítics, futbolistes, pintors, actrius, influencers. Per què? Perquè mentre parlo de la vida de l'altre no he de pensar en la meva, ni en les misèries que té la meva vida, les insatisfaccions, els problemes intrafamiliars. I, per tant, és com una forma d'escapada, no? I és un mecanisme de protecció, o fins i tot, per dir-ho a la manera de Freud, un mecanisme de defensa, no? Llavors això ho fem molt habitualment. Parlar dels altres, consumir la vida dels altres, i sobretot dels famosos, no? Hi ha una indústria enorme, no? Que és un mecanisme d'evasió com un altre, no? Programes de televisió, tota mena de tertúlies, revistes, pàgines web, no? Per què ens interessa tant la vida dels altres? Sobretot perquè així no he de pensar en la meva, en com he de canviar la meva relació amb la meva dona, o amb els meus fills, o amb el meu cap, o la meva feina, i vaig tirant, no? I anant tirant, em vaig morint, també. Eh? Per tant, anar tirant és també anar-se morint, no? Jo crec que la pregunta pel sentit requereix molta audàcia i tendim a amagar, com diem en català, el cap sota l'ai, sota l'ala, no? Tendim a amagar el cap sota l'ala.
I molt més fàcil mirar fora que mirar endins, perquè és veritat que, quan comentaves, no? Doncs això, en moltes converses, doncs, si surt aquest tema, les persones evadeixen aquesta pregunta, igual com s'evadeix, no? Coneixes a si mateix. Jo ara estava pensant en com, a vegades, en formacions o quan acompanyo persones, doncs és veritat que em diu, molt bé, ara he descobert això de mi, és a dir, molt bé, ara em conec una mica més, però què faig amb això ara, no? I amb el tema del sentit de la vida em ressona una mica igual, no? I evidentment hi ha una relació entre aquest autoconeixement i trobar el sentit a la vida.
Hi ha una relació íntima, no? I fixa't quina paradoxa. En els processos educatius formals, escola, universitat, el que fem és que aquest noi o aquesta noia vagi adquirint coneixements i sàpiga què va ser la Guerra Civil, què era la generació del 98, què és, què sé jo, no? El cicle de Krebs, qui va ser García Lorca, qui va ser Kant, i dius, aquest noi sap coses. Aquest noi té coneixements. Però, en canvi, molt sovint s'ignora profundament. No té ni idea de qui és, no té ni idea de quina és la seva missió en el món, no té ni idea de quines són les seves qualitats, les seves mancances, les seves potències, els seus dèficits, no? Jo crec que això és un error fonamental, no? I això fa que moltes persones, a l'hora d'elegir, escollir, s'equivoquin estrepitosament. Perquè quan tu esculls ignorant profundament qui ets, fàcilment t'equivocaràs, no? És que jo creia que això podria fer-ho. Escolti, però vostè coneix les seves carències, les seves mancances, no? O al revés. Jo no he fet això perquè creia que no podria fer-ho. Però vostè no coneixia les seves potències i les seves capacitats. Llavors, en efecte, no? Molt sovint els processos educatius formals garanteixen, com a molt, que tinguem un coneixement del territori exterior. Però molts universitaris, i en tinc cada any més de 300 davant meu, ignoren profundament qui són, per què han nascut, quin propòsit es formulen, quines són les seves mancances, limitacions, i també les seves possibilitats i els seus potencials, no?
I quina falta ens fa. I fins i tot moltes vegades s'identifica el sentit de la vida amb propòsits, amb objectius, no? Se li dona el sentit de la vida, trobo que un sentit més utilitarista, no? És a dir, bueno, quina utilitat, no, ha de tenir la meva vida? La meva vida, al final, quin objectiu d'alguna forma ha de tenir, no? I perd aquesta part més transcendental o espiritual i més connectada amb l'essència de la persona. A mi m'agrada molt quan tu parles també d'aquest sentit de la vida connectat a aquesta tirania de la utilitat, no?
Sí. De fet, la pregunta per la utilitat ho eclipsa tot, no? Un estudiant acaba batxillerat i en lloc de preguntar-se què vull fer amb la meva vida, la pregunta és a on hi haurà sortides professionals, no? Quins estudis em donaran una feina, pugui pagar una hipoteca durant 30 anys? Una altra cosa és si t'omplirà o no allò, si et realitzarà o no. Això és el de menys. Llavors, la pregunta per la utilitat, la pregunta pel rendiment, la pregunta per lo instrumental ho eclipsa tot, no? I això el que fa és que moltes persones finalment opten per allò que és més útil, més instrumental, però això no els omple. Diu, no, no, escolta, jo guanyo bé la vida i ja he pagat la hipoteca, però faig una feina que no m'omple. Visc amb una persona que no m'omple. Tinc unes aficions que no m'omplen. Per tant, sí, estic ocupat, fins i tot tinc prestigi, fins i tot reconeixement, tinc confort, però aquesta vida no m'omple. Perquè una vida amb sentit és una vida que omple. Omple no en el sentit físic, no? Sinó que realment dius, val la pena fer això, tot i que em costa esforç, perquè fent-ho milloro la qualitat de vida dels altres, fent-ho transformo un barri, Fent-ho, introdueixo bellesa en el món. És a dir, no podem confondre el que és una vida plena amb una vida ocupada. I molts cops la ocupem justament per tapar la buidor que experimentem.
Absolutament. També parles i m'agradaria que ho comentessis en una miqueta, si et sembla bé, de com és important per trobar aquest sentit de la vida el poder analitzar-la des del paper de l'espectador. Convertim-nos també en espectadors de la nostra vida. No sé si aquest seria el primer pas per començar a descobrir el sentit de la nostra vida, però bueno, si et sembla bé, no, comentar sobre aquest paper de l'espectador de la pròpia vida i quin seria també el primer pas per començar a descobrir aquest sentit.
A veure, nosaltres tenim una capacitat com éssers humans que és de prendre distància. No en el sentit físic, sinó en el sentit més metafòric, no? Un pot prendre distància de les seves relacions i reflexionar si tenen valor, qualitat, sentit, no? Pot prendre distància de la seva professió, jo sóc professor, i pots pensar, té sentit dedicar la vida a ensenyar o a curar persones? O té sentit posar tot el meu talent al servei d'una persona perquè ella sigui més rica, tingui més cases, tingui més cotxes i jo segueixi sent tan pobre com abans, no? És a dir, quan un pren distància, vol dir que posa la seva vida com un objecte de reflexió, d'anàlisi, i dona voltes. I això ho podem fer amb tot. Ho podem fer amb les relacions, amb les creences, amb la professió. Llavors, és ser espectador, és baixar del teatre i que ara analitzo com estic vivint. I si això que faig habitualment té algun sentit, té alguna lògica, és valuós o no. Això demana un temps de reflexió, demana això, prendre distància. Això ho podem fer. A vegades passejant, a vegades nedant, a vegades en un monestir, a vegades al bosc, a vegades al camp, no? I potser arribes a la conclusió que aquella relació ja no té cap sentit, que l'havia tingut, però que s'ha anat esfilagarsant, català tenim aquest verb tan bonic, no? S'ha anat esfilagarsant i ja no hi ha relació. Som dos estranys sota un mateix sostre, no? Llavors, per què mantenir aquella relació? Per por? Per mandra? Per inèrcia? O el que he de fer és adonar-me'n i transformar-la, no? Llavors, el primer cas és prendre distància. Per exemple, això no ho sap fer un animal. L'animal no fa això. És a dir, l'animal no es pregunta si té sentit ser pare o ser mare. Nosaltres sí. I per molts joves, avui han arribat a la conclusió que no té cap sentit procrear-se. Tenim els índexs més baixos de natalitat, no? També hi ha factors econòmics, naturalment, i socials, i habitatge, no? Però la meitat dels universitaris, enquestes molt recents, no plantegen el seu projecte de vida tenir fills. Perquè nosaltres no estem obligats a ser pare o mare. Ara tu pots prendre distància i dir, a veure, tal com està el món, com estic jo, té sentit portar un fill al món? Pots arribar a la conclusió que sí o que no. Un animal no. Un animal sent l'instint sexual s'aparella i al cap d'uns mesos neix una cria. I després no es planteja com està fent de pare o com està fent de mare. Nosaltres constantment, soc bona mare, soc bon pare, i llavors ens sentim culpables. No estic massa pels fills. La feina em devora, no? Vol dir que nosaltres som diferents, prenem distància i reflexionem sobre allò que fem, no? Aquest és el primer pas. Ara, el segon pas és ser molt autèntic i tenir la gosadia per dir, doncs això realment no li trobo cap sentit, no? Jo trobo que hi ha moltes persones que tenen aquesta audàcia, no? Jo tenia un amic que treballava a l'empresa, enginyer, guanyava molts diners, però va dir, aquesta vida no m'omple, això no és vida. I s'ha passat a l'ensenyament. Cobra un quart del que cobrava. Però diu, aquesta vida m'omple, perquè ensenyar el que sé als altres i veure que aprenen, m'omple. Bueno, ha fet un canvi, ha tingut el valor de fer aquest canvi. A vegades no el pots fer, a vegades no tens coratge. De vegades tens situacions econòmiques que no t'ho permeten, no? Però primer prendre distància, segon discernir amb autenticitat si allò que fas habitualment aquelles relacions que cultives habitualment tenen algun sentit o no?
Aquí sí que penso que és clau aquesta part que comentàvem abans, no? De conèixer molt bé a un mateix i també connectar amb la pròpia emocionalitat, en el sentit de reconèixer, no? Si aquest canvi realment et motiva, t'apassiona, t'il·lusiona, i és més aquesta il·lusió, a part de totes les condicions que hi pugui haver, òbviament econòmiques o més logístiques, o hi ha aquí i ets capaç fins i tot de gestionar, no, la por que pugui generar aquest canvi, no? Perquè sí que és veritat que hi ha moltes persones que segurament farien canvis, però la por els venç en el sentit de que els venç potser no és el verb més apropiat, però sí que s'apodera en aquell moment de tu, no? I no et permet fer aquell pas
És
que
que
tant et convé.
la por és un sentiment molt humà, és una passió molt humana que tenim sobretot davant del desconegut i quan trenquem la inèrcia o la rutina, no? Les rutines ens donen seguretat. Tu surts a classe, saps que hi ha 80 alumnes, coneixes la matèria, s'han d'examinar, tens el terreny apamat, no? I també et passa amb les relacions que cultives de fa temps, no? En canvi, sortir del guió, això, o sortir de l'àrea de confort que diuen els psicòlegs, això ens causa temor i tremolor. Me'n sortiré, faré el ridícul, me'n penediré. Llavors som animals de rutina i molt inercials. Ens asseiem al mateix lloc, demanem el mateix als restaurants, la mateixa beguda quan anem a prendre alguna cosa. Som molt inercials, profundament rutinaris. Això ho diu Montaigne, no? L'ésser humà és un animal de costums, no? Encara que aquests costums no ens omplin, encara que ho fem mecànicament, però canviar-los ens causa molta por. De parella, d'amics, de ciutat, de feina, de lleure, de lectures, d'esports. Dius, ai, entro en un terreny desconegut. Faré el ridícul?
Així és. Expliques tu també, i penso que és podem comentar-ho ara, de com canviaria la història en el sentit de com ens faríem, no ens faríem més aquesta pregunta, però sí que ens esforçaríem més potser a trobar respostes a aquesta pregunta de quin sentit té la meva vida si sabéssim que realment la vida ens caduca. És a dir, si tinguéssim realment una data de caducitat clara de quan acaba la nostra vida, no? Posaríem molt més en pràctica aquesta pregunta en el sentit de, bueno, el que faig cada dia ha de tenir un sentit. I m'agrada molt la metàfora, la teva metàfora del tren, en la que expliques que estem en un vagó, i m'agradaria que la poguessis explicar tu mateix una miqueta, per poder recollir això, no? La importància de la caducitat de la vida i el sentit de la vida que no tenim sempre tan present.
La millor imatge de la vida humana és la d'un segment, no? Un segment és una línia acotada per dos extrems, no? Naixement i mort. Llavors, tota vida humana és un segment, no? Ja sé que hi ha vides humanes de 80 anys, de 116 i de 25, no? Però no hi ha vida humana que no hagi estat un segment, no? També hi ha vides que duren una hora. Llavors, en efecte, no? La imatge del tren em sembla que és il·luminadora, no? Tu al néixer et posen dins d'un vagó, obren la porta i diuen, aquí estàs, al vagó. I dins d'aquest vagó trobes altres persones, fas relacions, coneixes gent, alguns meravellosos, d'altres mesquins, veus paisatges, però el tren segueix la seva marxa, no? I en un moment donat et diuen, vostè ha de baixar. Dius, home, però si jo estava a la mar de bé aquí, és igual, ha de baixar. I a més no tornarà a pujar, eh? Però jo només tinc 18 anys, és igual, ha de baixar. Se li ha acabat l'estada en el tren, no? Llavors, mentre estàs en el tren, la qüestió és què fas, no? Per omplir de sentit aquell viatge, no? La vida és un viatge. Bueno, hi ha gent que només mira, hi ha gent que ajuda altres, hi ha gent que escriu poesia, hi ha gent que dibuixa, hi ha gent que consola, hi ha gent que roba la cartera del que té davant, no? Si en aquest vagó hi ha de tot, no? Però el que és interessant és que ningú està indefinidament en el tren. Entren persones i baixen persones. I tu estàs un temps. I el que t'has de preguntar és, mentre hi sóc, què és allò que val la pena fer, dir, llegir, anar i, sobretot, amb qui? Per mi la pregunta clau és amb qui faig el viatge, no? Amb qui? Amb quina persona? I això vol dir que hem d'escollir, no? Perquè hi ha persones que dius, quin plaer viatjar amb aquesta persona. El que he arribat a aprendre amb aquesta persona. Hem tingut mestres que ens han ensenyat molt, no? Ara hi ha persones en el vagó que dius, maleït el moment que vaig entrar en aquest vagó, perquè m'ha fet el viatge terrible, molt amarg. Ha estat incòmode, descortès, maleducat, mesquí, no? Per tant, compta molt amb qui fas el viatge i tenir l'audàcia de dir, amb tu sí, que el vull fer, amb tu no. Amb tu sí, amb tu no. Poder triar, no? Clar, a vegades tens la sort de tenir un amic que et dura tota la vida, no? Dius, què hagués estat diferent la meva vida sense aquest amic, no? Ara també tens la dissort de tenir una parella que destrueix la teva autoestima, que et maltracta, i dius, com hagués estat de diferent la meva vida si hagués conegut una altra parella, no? Per tant, amb qui fas el viatge és determinant.
I aquí ara em venia la idea, no, de com els vincles en si, com són importants els vincles per donar sentit a la vida, no? Recollint també allò que comentàvem abans de sortir de la tirania, de l'utilitarisme, trobant un sentit que ompli més enllà d'allò que pugui ser útil i que com és important de cuidar aquests vincles i cuidar-nos per donar-nos sentit, perquè al final poden donar-nos sentit, simplement que no és poca cosa els vincles que construïm.
Totalment. A vegades la font de sentit és un vincle. Dius, aquesta dona té 92 anys, viu a un pis de Sabadell. Està més sola que la una. Té una pensió molt baixa i li fa mal l'esquena i els ronyons. Però un dia a la setmana la ve a veure una voluntària d'Amics de la Gent Gran i ha establert una amistat i l'il·lusiona veure-la. I arregla la casa, i fa un cafè, i va a la perruqueria, i té una conversa d'una hora. L'únic que la manté a la vida és aquesta hora i aquest vincle. Si no fos per aquest vincle, ja hauria plegat de viure feia temps. Per tant, el vincle pot ser una font de sentit. L'amic, l'amiga, la parella, el fill. Quantes mares han aguantat a la vida pels fills? O no han renunciat pels fills, no? Vol dir, home, jo no me'n puc anar. Els fills em necessiten, no? O el meu marit em necessita. O el que em fa mantenir viu és l'amistat que tinc amb aquesta persona o aquella, no? Per tant, els vincles poden ser una font de sentit, en efecte, eh? No és tant la professió, o fer un llibre, o fer una gran obra, o fer una obra d'art, sinó és el vincle. Ara, el problema és quan el vincle cau. S'ha mort la parella. S'ha mort el marit. S'ha mort el fill, que era el que em sostenia. Llavors aquí ve un problema. Ja no té sentit la meva vida, perquè el sentit era aquest vincle. Això també ho he observat amb moltes persones. Llavors el problema està en com reconstruir el sentit quan la font del sentit era aquell vincle i aquella persona ha mort d'un accident, d'un, què sé jo, un accident traumàtic, d'una malaltia fulminant, i dius, ara ja no vull viure més, perquè jo vivia per ell o per ella.
Exacte, no? Quan hi ha una línia, no? Que a vegades és molt fina, però que ens porta d'aquesta omplir de sentit a la dependència, al final, o la meva vida no té sentit, sinó, i aleshores sí que quan no hi ha aquest vincle, doncs hi ha aquesta gran buidor, no? Parlant de vincles, ara quan ho comentaves, precisament estava pensant en l'altre extrem, no? En persones que doncs, el sentit de la seva vida és, són ells mateixos, on hi ha precisament doncs, potser una vida més pensada només per a ells mateixos i on es podria tendir, no? Aquesta tirania que tu anomenes a vegades de l'individualisme que ens pot portar al propi egoisme. I que sento, veig, percebo, no? Com cada vegada sembla que aquesta altra tirania també sembla que li donem gas, sense tenir en compte tant els del nostre al voltant. Què és el que
A
podem fer?
veure, nosaltres som esclaus de múltiples tiranies, no? Algunes evidents i altres més amagades, no? Però és que això de ser lliure és molt complexa, no? Perquè primer t'has d'adonar de què et subjuga, no? O què et limita, no? O què t'esclavitza, no? I has de prendre consciència dels elements que tiranitzen o t'esclavitzen o et subjuguen, no? Les cadenes invisibles, jo en dic a vegades. I després tenir el valor de trencar-les, no? Però les tiranies, malauradament, hi són, no? I molt sovint no tenim, primer, la capacitat de reconèixer-les i després, un cop reconèixer-les, trencar-les. Això és difícil, eh? Per exemple, penso en una addicció, no? Una persona addicta a l'alcohol, o addicta a l'heroïna, o addicta al porno, o addicta al joc, un ludòpata, no? El primer que fa és no reconèixer-la. Això són manies. Jo estic la mar de bé. Jo controlo. Tots són manies, tots esteu equivocats. Fins que no se n'adona, i a vegades ha de tocar fons, fins que no se n'adona de que està sotmès a una tirania, que es diu addicció, no pot salvar-se. Després necessitarà una comunitat de persones. Necessitarà molta ajuda. Hi haurà recaigudes. Però primer ho ha de reconèixer. I així funcionen els alcohòlics anònims, els grups de persones que pateixen addiccions, no? Llavors, t'has d'adonar de la tirania que t'està destruint com a persona. Pot ser el consumisme, pot ser el sexe, pot ser la droga, pot ser... Qui sap, no? Poden ser tantes coses, però adonar-se'n és prendre'n consciència.
Igual que ens adonem, doncs, d'això, o ens podem arribar a donar compte de que la nostra vida no té sentit i que a vegades és en aquestes situacions de crisi o de caiguda, per dir-ho d'alguna manera, que és quan ens adonem, no?, de que la nostra vida no té sentit. O fins i tot a vegades pot ser que tinguem persones al costat que per una separació, per la mort d'una persona estimada, per la pèrdua de la feina, pel que sigui, doncs estigui vivint una situació en la que la seva vida ha perdut el sentit. Davant d'aquestes situacions en les que tenim persones properes que poden estar patint i que veus, te n'adones que la seva vida no, en aquell moment no té sentit, què podem fer els que estem al costat?
Mira, sobretot, dues operacions. En primer lloc, escoltar atentament el que diu aquella persona per mirar de desxifrar per què ha arribat a aquest estat, no? I a vegades el problema és que queda en la incomunicació, queda com opac, no transmet, no? Però el primer, escolta, adoptar la forma de recipient, no? Per què has arribat a aquesta conclusió? No té sentit el treball, no té sentit la parella, no té sentit viure en aquesta ciutat, no té sentit la vida que estic tenint, no? Val. Després jo crec que hi ha una segona operació, que és, jo l'he fet amb algunes persones, no? Que és intentar construir alguna narrativa de sentit, no? Què és allò que en el fons del cor et motiva, no? Això ho ha passat moltes persones, no? Que han viscut una profunda crisi de sentit arrel d'una malaltia, arrel d'un fracàs professional, arrel d'un fracàs, què sé jo, de parella. I, bueno, han caigut fins i tot en la temptació d'autodestruir-se, no? Però si són capaços de dir, de totes maneres, això m'omple, no? L'amistat, l'art, la literatura, la naturalesa, un esport, això ja funciona com a narrativa de sentit que et comença a activar de nou. S'ha de buscar un discurs alternatiu. Un relat s'ha trencat, però s'ha de buscar un relat alternatiu o un discurs alternatiu. I aquesta és la dificultat, de vegades, que molt sovint no el veu i queda com enquistat en aquell passat. Això era el que em donava sentit, ara ja no hi és, no vull viure més. Llavors, ajuda molt el testimoni de persones que han passat aquesta experiència, no? Diu, mira, aquesta persona li va passar això, com vostè. També va viure l'infern que vostè viu. Es volia matar. Va tocar fons. Però ha estat capaç de acabar una carrera, casar-se, té dos fills i jugar a bàsquet sobre una cadira de rodes. Però va passar pel procés que tu estàs vivint. Home, aquesta persona té autoritat perquè viu des de l'experiència i parla des de l'experiència. Llavors, hem d'escoltar, hem de proposar, però el que té més autoritat moral per proposar és aquell que ha viscut l'experiència de la nit obscura, perquè sap el que és realment l'obscuritat d'aquella nit. I això vol dir que aquest testimoni té valor i pot ser convincent i persuasiu.
Sí, no? Molt més enllà de les paraules, el fet d'haver viscut aquella experiència és el que et permet acompanyar, no?, millor aquella persona. I ja per anar acabant, el fet que puguem descobrir, connectar, no?, amb el sentit i significat de la nostra vida, a part de que mentre fem aquest viatge en aquest tren, el fem d'una manera més plena, més conscient, i podem arribar a fer-la amb més benestar, ens ajuda a que quan haguem de baixar del tren puguem fer-ho amb més serenitat.
Jo crec que sí. Si un té la impressió que el viatge ha valgut la pena, que ha generat bé, bellesa, que aquest viatge li ha permès conèixer territoris, conèixer persones, sobretot si ha complert la seva missió en el món, llavors té molta més facilitat de, en català en diem, deseixir-se, no? Que vol dir deixar anar. Desagir-se és no estar enganxat, no? En català diem desagir-se, en castellà en diuen desapegar-se, no? Desaferrar-se, no? En canvi, si tu tens la sensació que et queda molt, que has malbaratat el temps, que tens un munt de temes pendents, que realment no has aportat, home, vius amb molta inquietud aquest final. O sigui, el problema no és si hi ha vida després de la mort, és què has fet amb la vida que t'ha estat donada, no? No sabem si hi ha vida després de la mort. Alguns ho creiem, d'altres no, però la pregunta és, i abans de la mort has viscut plenament? O t'has passat la vida corrent d'un lloc a l'altre, no? O fugint d'estudi? O consumint la vida dels altres? O malparlant, no? O calumniant, no? Jo crec que el que ha tingut una vida plena li sap greu marxar, naturalment, però pot dir allò que diu, bueno, diuen molts autors, no? Realment he viscut i, per tant, no he malbaratat el meu temps amb foteses. Això és molt important, eh? Això és molt rellevant per anar-se'n en pau, eh?
Doncs em sembla que podem acabar amb aquestes paraules, que no són poca cosa. Moltes gràcies per aquesta conversa tan sàvia, tan plena i amb tant de sentit com sempre. Gràcies per ser aquí, Francesc.
Gràcies a tu per la conversa, pel programa i per l'ocasió de poder conversar sobre aquests temes no sempre fàcils i que tendim a, molt sovint a guardar en la intimitat, no? Més que exposar o dialogar obertament com hem fet ara. Gràcies per l'ocasió.
Moltes gràcies també a tots i totes vosaltres per ser-hi aquí un dia més. Ens veiem a la propera. Gràcies.